Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça torna a ser líder de la Lliga de Futbol i el Madrid ha perdut la final de la Copa de Bàsquet. El Barça torna a ser líder de la Lliga després de guanyar 3-0 al Llevant al Camp Nou i aprofitar la derrota d'ahir del Madrid a Pamplona. La victòria d'avui del Barça ha arribat després de dues derrotes, contra l'Atlètic de Madrid i contra el Girona. Avui el Barça ha recuperat algunes coses, però encara té marge de millora, evidentment. Més distret a la primera perquè a la segona, més en atac que en defensa, gols molt ràpids, al minut 4, Marc Bernal, a la mitja hora, De Jong, després d'una centrada de Cancelo, que ha estat avui el jugador que més ha generat en atac des del lateral esquerre. A la segona part, el Barça ha baixat una mica el ritme. Fermín, que havia estat suplent, ha fet el 3-0 amb un gran xut amb l'esquerra, des de fora de l'àrea. Flick ha substituït Lamine Yamal als últims minuts i després del que ha semblat una discussió a distància entre futbolista i entrenador. Ara ho aclarim. Avui tots els precandidats del Barça, la presidència del Barça, han aprofitat el dia de partit al Camp Nou per recollir signatures i arribar a les més de 2.300 que els farien candidats. El club ha fet oficial la dada del cens per a unes eleccions que el 15 de març, en 3 setmanes, donaran dret a vot per a 114.504 socis. El Madrid va perdre ahir al camp de l'Osasuna 2-1, en bona part perquè el VAR va entrar a rectificar dues decisions de l'àrbitre que havien beneficiat el Madrid en primera instància. El penal sobre Budimir per trepitjada de Courtois i el fora de joc de Raúl García en el 2-1 final. Un golaç. I quin partidàs va fer un jugador de l'Osasuna, del que després en parlarem. També ahir l'Espanyol va perdre 4-2 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Es va avançar l'Espanyol amb un gol de Jofre, però després, tot i jugar amb tres centrals, no va defensar bé l'àrea i l'Atlètic de Madrid va ser molt contundent en la rematada, sobretot Sorloth. I l'Espanyol, sense fer un mal partit, va patir la sisena derrota de l'any. Són 8 partits sense guanyar en aquest 2026 per a l'equip de Manolo González. Demà serà el torn del Girona, que juga al camp de l'Alavés per tancar una setmana que potser és molt important en tota la temporada perquè ve de guanyar el Barça dilluns a Montilivi. Demà a Vitoria i serà Ounahi, el marroquí, que ha tornat a la convocatòria. A veure si el tornem a veure jugant i que sigui uns minuts, que sempre és una bona notícia. A banda del Llevant Barça, del Barça Llevant d'avui, a primera s'han jugat el Villarreal 2, València 1. Acaba de finalitzar el Madrigal, Villarreal 2, València 1. El Celta 2, Mallorca 0. I el Getafe 0, Sevilla 1. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 61 punts, un punt més que el Madrid. Tercer és el Villarreal amb 51 i quart l'Atlètic de Madrid amb 48. L'Espanyol baixa a la setena posició, ha baixat a la setena plaça per la victòria del Celta avui. Queda fora d'Europa, tot i que al final el setè podria anar-hi a Europa, ja es veurà. El Girona ocupa la tretzena plaça amb 29 punts i en una zona més o menys tranquil·la. Si demà guanya el camp de l'Alavés, vaja, el panorama encara serà millor. A la Lliga F, avui ha jugat l'Espanyol i ha perdut 2-1 al camp de la Reial Societat, derrota de l'Espanyol. Ahir dissabte el Barça va guanyar el camp del Granada 0-2 i el Badalona va guanyar 2-3 al camp del Dux Logroño. Victòria important. A la classificació, el Barça és líder, com sempre, destacat amb 60 punts sobre 63 possibles, amb 10 punts més que el Real Madrid. El Badalona és 8è amb 29 punts, bona temporada, i l'Espanyol és 12è amb 21 punts, 12 punts de marge sobre el descens. I aquesta tarda la Premier s'ha jugat el Tottenham 1, Arsenal 4, derbi del nord de Londres. Ahir el City va guanyar a casa el Bournemouth. Ara mateix el Tottenham és líder, el Tottenham no, l'Arsenal és líder de la Premier amb 5 punts més que el City, però amb un partit més. O sigui que la Premier està molt oberta. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
De la mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 22 de febrer. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu, com a mínim en sentiu, i amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia,
Hola, com esteu?
Molt bé, el Jordi Costa també hi és. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit, molt bé.
A veure, una pregunta per als quatre. Quin és el vostre jugador preferit del Dream Team, del Barça de Johan Cruyff? No respongueu encara, després us ho pregunto i veureu el per què. L'Aina Grau és a la producció, el Raül Orgal és al control tècnic de l'estudi 1 i el central, el control central, hi ha el Lautaro Quinteros. I també passarà la nit amb nosaltres el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Bona nit, Xavi, què tal?
El Sergi, que ha estat pendent de tot el que ha passat aquest diumenge, ha passat moltes coses, com per exemple que el Madrid ha perdut la final de la Copa ACB al Baskonia, que ja va guanyar ahir el Barça a les semifinals, ha estat campió.
Sí, l'equip basc s'ha imposat per 100-89. Trent Forrest ha estat l'MVP de la final, primera Copa del Baskonia des del 2009.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, s'han tancat els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo, uns jocs que recordarem sobretot per l'Oriol Cardona.
El Banyolí tanca amb dues medalles, or a l'esprint, bronze als relleus mixtos amb la granadina en Alonso, proves d'esquí de muntanya. Avui hi ha hagut la final d'hoquei gel, s'ha imposat als Estats Units per 2-1 al Canadà. Ara bé, el nom dels jocs, a banda de Cardona, ha estat també el del noruec Johannes Klebu, 6 ors, 11 a la seva carrera, i es converteix en el segon esportista amb més ors olímpics, només per darrere de Michael Phelps. El 2030 els jocs seran els Alps francesos.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, tots els partits dels equips catalans es van jugar dissabte i la cosa no va anar bé.
Tot derrotes. De l'Uni Girona a la pista de Perfumeries. El Cadí la Seu va caure a casa contra el Guipúscoa i el Joventut de Badalona a la pista del Saragossa.
A la Lliga de Futbol Sala avui ha jugat l'Indústria Santa Coloma.
Ha guanyat 4-3 contra el Rivera Navarra, quarts per la cua els colomencs, però a 10 punts del descens.
El Barça va empatar ahir a la pista del Manzanares. Aquest cap de setmana ha estat cap de setmana de competicions europees de waterpolo.
El Mataró, ja classificat els quarts de la conferència masculina, perdut aquest matí 12-10 amb el Posilipo a la pilota de l'equip de Nàpols.
Aquest diumenge hi ha hagut un partit dels 6 nacions de rugby.
Ha guanyat França davant d'Itàlia 33-8. Tercera victòria francesa en 3 partits. Per tant, líder a la classificació.
I s'han acabat els testos de MotoGP de pretemporada. Evidentment que la setmana vinent comença el Mundial a Tailàndia. Tots estan preparats. També ho està el Damià Aguilar per començar el seu univers.
S'ha tancat la pretemporada amb caigudes dels germans Márquez. Tot i això, bones sensacions. Marco Bezzecchi ha estat el més ràpid dels 2 dies de testos. Marc Márquez ha estat tercer i el seu germà Àlex cinquè.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Barça, que ha guanyat 3-0 al Llevant i amb aquesta victòria ha recuperat el lideratge de primera, supera d'un punt al Madrid, que hi va perdre el Sadar contra l'Osasuna. Ha marcat Marc Bernal al minut 4, De Jong a la mitja hora de la primera part i Fermín a la segona amb un fort xut des de fora de l'àrea. El Barça venia de dues derrotes contra l'Atlètic de Madrid i el Girona. Aquests últims dies hi havien hagut 3 reunions llargues al vestidor entre els jugadors, Flick, el cos tècnic, dimarts, dijous i ahir dissabte, i el Barça ha reaccionat, és veritat, potser només en certa manera, però avui hi ha hagut certa reacció. En què creieu que ha millorat el Barça avui respecte a les últimes versions? En quina mesura? I què creieu que encara queda pendent, Uri?
Queda pendent sobretot el tema defensiu, perquè avui contra un rival que és amb Joram Lovedo, amb diferència el més fluid de la categoria, a la primera part han arribat 3 o 4 ocasions molt clares de gol, que potser un altre equip amb més força davant hagués pogut fer mal. M'agrada que hi ha hagut un punt d'intensitat en la recuperació de pilota i m'agrada el que heu dit tots també a la TDT, no? El joc de Cancelo, no és molt sant de la meva devoció, però vull reconèixer que cada pilota que ha tocat ha donat llum a la jugada. Ha creat moltes ocasions de gol amb les seves entrades de camp canviada i ha sigut per ser lateral el jugador més perillós de l'equip.
Sònia?
Crec que ha millorat en contundència ofensiva, és a dir, que avui sí, pràcticament les que ha tingut a la primera part les ha marcat i que això li ha permès viure amb més tranquil·litat el partit. I també crec que la prova d'avui era la més fàcil de les tres, dels tres últims partits que ha tingut el Barça i que, per tant, no sé si ens pot fer si ens serveix gaire de referència. En tot cas, òbviament, servirà com a energia positiva i com a recuperació de la dinàmica de cara als pròxims partits.
Costa?
Per mi ha millorat en responsabilitat. Aquesta falta de rigor que havíem vist en els últims partits, jo crec que, vaja, per resumir-ho, per dir-ho en plata, ha fet la sensació que el Barça es prenia el partit més seriosament pel que fa a obligacions intangibles, i per mi, evidentment, la contundència també, com ara comentaven, també l'ha millorat. Per mi queda pendent tot el que té a veure amb el joc interior al mig del camp. Avui el Barça, contra una defensa tancada, ha estat bé buscant les bandes, sobretot Cancelo, però el que és el ritme de circulació, etc., per mi, fins que Pedri torni a agafar el timó i estar al seu nivell, costarà.
Ricard? A mi m'ha agradat veure que han corregit algunes coses que tenien oblidades. M'ha agradat molt com ha pressionat l'equip, la predisposició que ha tingut, convertir-ho en un hàbit, amb 2-0 continuar pressionant, potser no amb tanta intensitat com altres moments de la temporada, potser l'equip físicament està en un moment que no està del tot bé, però he vist l'equip molt concentrat en això. I a mi quan algú detecta, diagnostica què estan fallant i posa tot l'esforç per corregir-ho, a mi això m'encanta, perquè després l'encert no es té sempre i la condició de pic de forma no es té sempre, però hi ha hagut una pressió després d'una pèrdua de Pedri de 4 o 5 jugadors en mig camp amb 2-0 contra el penúltim, que normalment això no ho hem vist i no esperàvem veure-ho. Això m'ha agradat molt. L'encert s'ha de recuperar. Sobretot els jugadors del davant, jo crec que no estan fins, no estan vivint el seu millor moment, i això fa que potser l'equip no sigui tan vistós o no tan atractiu a la part final de l'atac, on avui Cancelo és el jugador que més ha generat.
Ha estat el dia de Cancelos, ho deia l'Uri, ara ho comentava el Ricard Torquemada, a la TET l'hem escollit millor jugador del partit, ha estat el principal generador de joc ofensiu des de la lateral esquerra, ha fet molt bon partit. Ara en parlarem més de Cancelo, que ho té previst l'Àlex Dalmas, però també em volia fixar en Fermín, Sergi Andreu, en Fermín. Avui ha estat suplent, ha sortit a la segona meitat, sí, i ha fet el 3-0 amb un xut fortíssim des de fora de l'àrea amb l'esquerra. Fermín ja suma 11 gols aquesta temporada, 11 gols, que són molts gols. Sí. Sergi, quants gols ha fet Fermín amb l'esquerra aquesta temporada, els 11?
6 d'11.
6
d'11. Més de la meitat.
Més de la meitat, sí. És que hi ha hat-trick contra l'Olympiacos a la Champions, que jo li puntua molt per la seva cama, a priori maldestra. Del total de gols que ha fet amb el Barça, Fermín, quants han estat amb l'esquerra?
N'ha fet 30 amb el Barça, 12 amb l'esquerra, que estan com el 40%. 12 amb l'esquerra, 40%. Després l'ha fet 14 amb la dreta i 4 de cap. Però vaja, és un tant percent bastant alt de gols amb la cama esquerra. Mm-hmm.
Després del partit, l'Álvaro Benito ha entrevistat, entre d'altres, amb el Carlos Martínez i el Maldini a Movistar, i li ha demanat pel xut exterior. Quants gols? Avui el gol és de fora de l'àrea, un xut, sí, potentíssim, que toca el pal. Quants gols ha fet Fermín des de fora de l'àrea?
3 aquesta temporada, dels 11... 3 des de fora l'àrea.
Quants gols ha fet el Barça aquesta temporada des de fora de l'àrea?
El Barça des de fora l'àrea aquesta temporada? Aquesta, sí, no la tinc.
Aquesta te l'havia demanat.
Aquesta me l'havies demanat, sí.
Sí, sí, sí.
Del Barça? Doncs ara te la busco.
Ara la busques, eh? Sí. A veure, 3 gols de fora de l'àrea de Fermín aquesta temporada, i hem de veure sobre el total de gols de fora de l'àrea del Barça. Hi ha un de Pedri contra el Llevant, al camp del Llevant, a la segona jornada, però segur que
ara
ho busca, sí, el Sergi Andreu. 2 dels 3 gols del Barça d'avui, l'1-0 de Marc Bernal i el 3-0 de Fermín, han arribat després d'un córner picat en curt. Fa 2 setmanes a mi també ja va fer un gol des de fora de l'àrea, després d'un córner picat en curt. Mira, un altre fora de l'àrea, Sergi. Sí. Ricard, tu tens dades de córners picats en curt que són força bones.
Sí, són 7 corners en curt que s'han convertit en gol, 6 corners en llarg. Aquí incloc segones jugades, és a dir, no una acció directa, sinó una acció que provoca potser un refús i una rematada. I ara parlo de memòria, em sembla que hi ha un de Koundé contra l'Eintracht, una centrada de Rashford, i el del Pedri al camp del Llevant, en un xut des de la frontal, el xut de Lamin, el xut de Fermín, un d'Eric al camp de l'Oviedo, una pilota que va a l'altra banda i qui centra és Araujo, avui ha centrat Eric, i els dos d'avui, i fins i tot el de Covarsia Girona, que és un corner en curt que centra Fermín, hi ha un refús, i després la centrada de Koundé que remata Covarsia.
Sí, 6 gols en corners picats en llarg, directament, sí, i 7 gols després d'un corner en picat curt. En curt. Està bé, eh? O sigui, és equilibrat i, sí, sí. I sobretot últimament és que el Barça li està traient molt profit. Sergi, ja tens la dada.
Sí, 11 gols des de fora de l'àrea del Barça. 11-3 de Fermín.
Sí, però 11 a mi em sorprèn. No sé si us sorprèn aquesta quantitat, sí, de gols des de fora de l'àrea.
Jo recordo que històricament sempre ens queixàvem que el Barça, sí, no xutava de fora de l'àrea.
Amb el famós xutaburro, no?
Xutaburro. Estem parlant de la Lliga, no, només, Xavi?
Només de la Lliga, bé, ja sí, sí, no cal que busquis la Champions. Per, o sigui, busca, o sigui, pots trobar, sí, però sí. Que hi ha la dada de la Lliga sorprenent i en positiu.
I a Champions i a Supercopa, així de memòria, em ve el de Rashford a Newcastle.
També?
I el de Rafinha a la Supercopa, aquell que és rebotat, sí, contra el Madrid, diria que és de fora de l'àrea, també.
Sí, sí, doncs mira, que el Barça li està traient molt profit al xut exterior. Si tens temps i ganes, sí, Sergi, ves mirant la dada global de tota la temporada, gols de fora de l'àrea.
I a Praga també n'hi ha un, potser? De fora de l'àrea? Fermín, no.
El de Fermín amb l'Eslàvia.
Sí. A Praga.
Sí, sí, el tinc, és un dels tres.
Sí, sí, que controlen, el floten, sí, una mica i la clava creuada. Sí, sí, l'1-2 diria que va ser aquell gol. Lamine Yamal, un altre dels protagonistes del partit. A veure, avui Flick l'ha substituït als minuts finals, no l'ha esperat davant la banqueta per saludar-lo en el moment del canvi, que no és habitual, que Flick normalment d'empeus espera el jugador que canvia i el saluda i l'abraça fins i tot. El canvi ha arribat uns minuts després d'un intercanvi d'opinions a distància entre Flick i Lamine Yamal, amb gestos, sobre una centrada de Rafinha que Lamine no ha atacat per buscar la rematada al segon pal. Flick ha dit això, ara el sentim, quan li han demanat per la gestualitat de Lamine en el moment del canvi. O sigui, no ha fet cap gran gest evident, però ha semblat que el canvi, com altres vegades, no li agradava a Lamine Yamal.
For you it's a big thing.
Per vosaltres jo crec que li doneu molta importància a tot el que fa el Lamin, però al final és normal que quan et fan sortir no estàs satisfet, i jo no tinc cap problema amb això, és normal aquesta reacció, és humà. I no es tracta del jugador, sinó de l'equip, i com dic, hi ha altres jugadors que també es mereixen jugar i per això hem de fer canvis, i ni més ni menys que això.
Just després d'aquesta resposta, acabat la roda de premsa de Hansi Flick, i la Mireia Ruiz ha pogut parlar amb Hansi Flick per aclarir el que havia passat. I la Mireia Ruiz ho ha aclarit a la TDT, al tercer temps de la TDT. Flick li ha explicat que en cap cas era una bronca cap a Lamine, ni un retret, que no s'havia tractat d'una discussió entre l'entrenador i el futbolista, i que el que havia volgut fer havia estat una correcció tàctica amb Lamine sobre com ha d'actuar generalment quan l'atac finalitza per l'altra banda amb una centrada. Per mi ha estat fantàstic Flick aclarint els fets, fantàstica també la Mireia Ruiz accedint a la font directa, la principal, i diria que impecable Flick en la gestió, o gairebé impecable amb la gestió de Lamine Yamal. Us sembla, us està semblant que Flick amb Lamine l'està portant com cal portar un fenomen, una bèstia d'aquestes característiques?
Sí, sobretot el que fa és tirar aigua al foc. Jo crec que Flick és un senyor de 60 anys que porta molts anys al món del futbol, sap que Lamine té una personalitat única, que té 18 anys, que encara ha d'aprendre moltíssim. És evident que en totes aquestes situacions la raó la té l'entrenador, perquè em sembla ridícul que tu et puguis enfadar perquè et canvia el minut 88. Puc trobar normal que t'enfadis si et treu el minut 60, 65, quan encara te queden 25 minuts i tens ganes de jugar, però quan et canvien a minut 87, 88, això no és la primera vegada que passa, que t'enfadis, és una mica ridícul. Però jo crec que, com si responent a la teva pregunta, que Flick això ho porta de meravella.
Sònia?
Trobo que Flick encaixa molt bé, però ja fa temps que tinc la sensació que la Lamine Yamal ha assumit uns galons que no sé si ja li toquen, que els tindrà, que això ja sabem que passa amb tots els futbolistes, però que pel meu gust potser li hem permès massa ràpid, i aleshores ja és a dir, ja hem entrat en aquesta dinàmica en què cal demanar-li permís per canviar-lo, que malgrat que li demanis permís gairebé et fa caretes, i que al minut 85 per defecte, qualsevol jugador que s'enfadi quan el canvien al minut 85, crec que mereix una xerrada grupal per explicar-li que hi ha 25 jugadors a la plantilla i que ell juga cada diumenge i cada dimecres. Però més enllà d'això, com que ja entenc allò de no, però és que no tots els futbolistes són iguals, se l'ha de tractar de manera especial, i aquesta és la manera que ha trobat Flick, em sembla que Flick gestiona com pot i que gestiona bé, perquè de moment ho està controlant.
Però, Sònia, l'empipada, potser la del canvi, potser és per frustració. O sigui, no ha atemptat contra ningú. Frustració pròpia per
pròpia,
partir,
no? El que vull dir és que
no acusa ni assenyala ningú, no? Vull dir, se'n va
sí,
enfadat.
Podria ser, però no deixa de ser significatiu que el tècnic desaparegui de l'escena per si de cas.
Però és que jo crec que el tècnic no desapareix de l'escena pel canvi.
No, no, per si de cas, dic. Per si de cas,
estalviar-se
el que ha passat prèviament, saps?
Sí, perquè jo separo les dues coses, per això dic que el canvi, que se'n va enfadat, per mi, doncs que se'n va enfadat, doncs ja es desenfadarà. Vull dir, és una qüestió de frustració. Però no falta el respecte a ningú, ni desautoritzar ningú, no s'està enfrontant ningú. O sigui, si Flick no hi és allà, no és perquè li retregui el canvi.
Saps què passa, Ricard? Que com que li hem vist ja moltes vegades, sí, potser avui responia a la frustració personal que li havia sortit un mal partit. Però no és la primera vegada que li veiem i, per tant, també puc pensar... És que recordo concretament un altre partit on el van canviar el 89 i també es va enfadar.
Sí, però amic, no. a mi que s'enfadi ell, si a ningú del grup el desautoritza, si ningú no senyala a ningú, doncs hi ha gent que s'enfada i hi ha gent que és més feliç, hi ha gent que es frustra i hi ha gent que no és ambiciosa, hi ha gent de totes les naturaleses. A mi, que es tregui l'embenatge enfadat i el llenç, a mi això no... Jo crec que...
Dona carnassa per això, Jordi.
És evident que sí. Vaja, el que ens ha passat a nosaltres avui, que hem estat, també perquè el partit anava com anava segurament, però el Ricard ha advertit una situació que era l'original, la de l'esbroncada no, perquè ell després ha dit que no era cap bronca, però jo començo per aquí. Flick tenia raó de demanar-li a Lamine el que li ha demanat, perquè el Barça avui s'ha tipat de centrar pilotes al segon pal que no hi havia ningú, i moltes eren de la zona de Lamine. Més enllà d'això, jo em debato entre les dues posicions. Tinc la sensació com la Sònia. No que Lamine no tingui l'estatus que mereix, perquè jo crec que és la figura de l'equip, encara que tingui 18 anys, però sí que a vegades veure Flick demanant-li permís a Lamine per canviar-lo, a mi em desconcerta una mica, però a la vegada... Penso que això de tirar aigua al foc, que és el que deia l'Oriol, és el que ha de fer Flick, perquè vaja, li he vist fer a Guardiola, li he vist fer a Luis Enrique, fins i tot després d'haver intentat el contrari, és a dir, l'entrenador, Flick i tots saben que amb l'estrella de l'equip emprenyar-s'hi o encabronar-s'hi menys de manera pública no els porta enlloc.
Mm-hmm. A veure què en pensa l'Àlex Dalmas. Àlex, com vas?
Bona nit, molt bé, què tal?
I veus algun risc en aquesta gestió que està fent Flick sobre l'actitud, sobre el personatge de Lamine Yamal, o ho veus bé tot?
Jo ho veig bastant bé. És veritat que és difícil de portar, eh? Però jo avui crec que és més frustració amb el seu partit, perquè no ha acabat d'estar còmode, que no amb això. Però home, Flick, si alguna cosa té, és que és un gestor molt bo i ho està gestionant bé. De tant en tant se li ha de recordar que se'l pot canviar i de tant en tant també se li ha de recordar que és el jugador més important, així que per mi està bé.
A mi m'agrada que gesticuli exigint-li més a Lamine, sobretot en qüestions molt, molt tàctiques d'interpretació dels moments de partit. M'agrada que el canviï en els minuts finals, tot i que m'encanta veure'l jugar, i que no canviï de decisió perquè hagi pogut passar per evitar situacions que després poden generar, sobretot tot un debat públic que normalment té un punt tòxic. Però vaja, Àlex, parlem de Cancelo, que avui ha fet un gran partit des del lateral a l'esquerra. Tu veus capaç, Cancelo, per mantenir el nivell d'avui en regularitat i amb tot tipus de partits, amb partits de diferents característiques?
No, per mi no. Avui fa un molt bon partit. Avui tenia l'escenari, és a dir, Flick li construeix l'escenari ideal per brillar, i ell brilla, no? És a dir, quin és aquest escenari? Un extrem per davant que et deixi carril, diguéssim, que t'ataqui l'àrea, per tant, Rafinha, i que a la vegada, sense pilota, et pressioni molt bé i et pugui cobrir algun dèficit posicional que tu pots tenir, i per darrere un central que és un central lateral i que per tant està molt atent a les teves esquenes, està posicionalment molt bé, i un rival al qual doncs les transicions tenen poc perill. Escenari ideal per brillar, i ell ho ha fet, la veritat, amb aquesta assistència, tres entrades bones, ha enfonsat el rival, per tant molt bé, però no li veig més recorregut que aquest, i a l'esquerra, és a dir, per mi Cancelo, una cosa que està fent bé Flick és utilitzar-lo sempre a l'esquerra. Per mi no pot estar al costat de Lamine, perquè Lamine és qui ha de marcar la pauta posicional en aquella banda.
Va coincidir el Bacete a la primera part, però li van treure la targeta groga a Cancelo i ja el van substituir.
però no repetit, sí, sí. I per mi aquí ho pot fer bé. Ara bé, en un partit normal, jo crec que ha de ser un partit caòtic, o molt favorable o molt caòtic, perquè evidentment després en la cura de les esquenes no és bo, acumula sempre pèrdues. Jo crec que és escenari com avui, però també et diré que pensant en la remuntada, jo crec que és una opció que en algun moment de partit haurà d'utilitzar Flick.
Avui hem preguntat a xarxes, amb el Sergi Andreu, si preferiu Balde o Cancelo per lateral esquerre. Per la remuntada, o intenta remuntar contra l'Atlètic de Madrid, o en general? A mi la pregunta em surt més com a general. Si voleu dir-hi la vostra, podeu trucar al 932017474. Balde o Cancelo al lateral esquerre? 932017474. Sergi, tenim respostes
a les xarxes? Sí, hi ha un parell o tres de respostes que de moment tiren cap més cap a Balde. Eh? El Pau Tàpies diu Balde, Cancelo en alguns partits, però encara jo posaria de titular Balde. I el Guillem diu també apostaria encara per Balde.
Vosaltres què dieu, Uri?
Mira, jo em sumo a l'Àlex per la remuntada, que necessites molta producció ofensiva perquè al final tens que marcar amb els gols, i després el que he vist avui, Cancelo. Per la Champions no me la jugo un Cancelo ni goig.
No, Sònia?
Jo Cancelo crec que avui ha demostrat que pot tenir més minuts dels que ha tingut fins ara, però crec que un jugador que està aquí fins a l'estiu no pot passar per davant del que de moment és la teva aposta al lateral esquerre, si no ja ho solucionaràs a l'estiu, però com a aposta general ha de continuar sent Balde.
Jordi?
Igual, jo Balde i fitxaria un lateral per l'any que ve.
Mm-hmm. I Ricard?
Home, encara Balde titular, però en partits molt específics Cancelo, com per exemple contra l'Atlètic de Madrid.
Més o menys he coincidit, Àlex, tots cinc. Balde només ha estat titular en quatre dels últims vuit partits, i el Ricard avui a la TDT ha comentat que després de revisar el partit del Metropolitano és normal que Balde quedés assenyalat per al 4-0 contra l'Atlètic de Madrid. Per què ho has dit, això?
Perquè repassant el partit i mirant amb atenció i podent aturar l'acció i veure els moviments, tinc la sensació que Valdés va perdre molt.
Molt,
I moltes de les situacions que es van generar a la banda dreta van ser males decisions defensives de Balde, ho he dit per això, perquè sí, em va sorprendre, perquè una cosa és la sensació general que tenia i una altra cosa és quan vaig... acció per acció i crec que per Flick aquell partit ha estat un punt d'inflexió. És difícil, no sé si és molt fàcil que Balde es disciplini molt tàcticament en defensa, que estigui atent a quan ha de bascular més o menys, quan ha de començar a córrer, quan ha de saltar a la pressió, en una permuta d'un 2-2 passar bé la marca, és a dir, no sé si Balde pot corregir tot això. No ho sé, perquè passa el temps i continua resolent situacions tàctiques per la seva exuberància física, no per una bona lectura. I aquí és on començo a tenir alguns dubtes sobre aquesta posició i sobre el desenvolupament de Balde.
Abans, Balde ha estat suplent, bé, no ha jugat avui, i a Girona tampoc no va jugar. Ni un minut, diria.
Va entrar a la segona part.
Va entrar a la segona part.
Sí.
Abans dèiem que aquesta setmana ha estat una setmana de reunions al vestidor, tres reunions, dimarts, dijous i dissabte. D'una de les tres reunions, la de dijous, Eric García em va donar detalls a l'entrevista que li van fer el Jordi Costa i la Sònia Salmà al Tot Costa. I em va cridar l'atenció que apuntava la falta de control i els atacs precipitats com a bona part dels problemes defensius que està tenint el Barça, i a mi em va semblar que demanava una mica recuperar una mica de control i de calma en atac. Àlex, a tu t'ha semblat que avui el Barça ha atacat amb un punt més de pausa, més responsable, tot i que el Llevant és veritat que et convidava a fer-ho així ja, perquè han plantejat un partit esperant molt al darrere.
Sí, per mi absolutament. Producte d'aquesta xerrada segur que hi té a veure, però per mi també per el paper decisiu de Marc Bernal. És a dir, jo ja sabeu que crec que durant aquesta absència de Pedri, Dani Olmo encara s'ha adaptat prou bé, no? Però no hem d'oblidar que el Barça estava jugant amb tres migcampistes que cap dels tres era posicional a les últimes setmanes, no? Ni De Jong ho és, ni Dani Olmo ho és perquè és mitja punta, ni Fermín molt menys ho és, no? Si a més li sumem a davant que doncs, o Rafinha o Rashford quan ha jugat, o Ferran, són jugadors que amb mirada molt cap endavant li ha faltat aquest punt de pausa sobretot per establir-se a camp rival, no? per poder després poder reaccionar atacar millor, però poder reaccionar a la pèrdua. Jo avui ho he vist molt clar. Crec que tenir un migcampista pur més ha sigut decisiu. I, de fet, no diu això. Avui el Barça, a la primera part, acaba amb 414 passades bones, que són moltes, i hi ha un rati que jo m'hi fixo molt, que és el promig de passades consecutives que té l'equip. Avui han estat 8. El dia del Girona van estar 6 i el dia de l'Elx van estar 6, també. Per tant, no només és una sensació, sinó que crec que l'equip ho ha buscat i ho ha aconseguit.
Ha fet més passades. Àlex, tens dades bones sobre la rematada i la definició del Barça als últims partits. Avui ha marcat molt ràpid, al minut 4, pràcticament a la primera arribada, però últimament no era així.
No era així. Els últims 5 partits de Lliga, abans d'arribar avui, el Barça havia fet 121 rematades, i això són dades del laboratori, i havia aconseguit 11 gols. Per tant, estem parlant d'una eficàcia del 9,1%. Quan el Barça, fins a arribar abans d'aquests últims 5 partits que us dic, estava en una eficàcia del 14,6%, i la temporada passada estava en el 15,4%. Per tant, ha baixat bastant.
Són gols.
La bona notícia és que avui, en la primera que va entre els tres pals, entra, i avui torna a recuperar un bon rati, que és el 17%, de les rematades que fa, 3 acaben en gol i és un 17%. Això, que pot semblar una tonteria i poden semblar només números, ho són, però crec que és molt important en el Barça de Flick, perquè el Barça de Flick ha matat molts partits en qüestió de 10 minuts, 15, i fa que les últimes mitges hores o els últims 20 minuts el rival ja no tingui opció. Quan tu arribes amb el rival dins de partit, amb els riscos que assumeix el Barça de Flick, és normal que et puguin generar alguna ocasió clara. Amb tots els equips ho és, però amb el Barça de Flick jo crec que encara és més important tancar el partit.
I això és entrenable? O sigui, de què depèn? D'inspiració, casualitats, feina o rigor o concentració a l'hora de definir, de fer la rematada?
Això és entrenable i és a partir de les repeticions, però també està clar que és un tema de moment. Jo estic molt d'acord amb Flick, que va dir que els veia esgotats físicament, i jo afegiria mentalment, perquè a Girona van ser molts els jugadors que són fiables i que no ho van fer. Avui han estat millor. Però també crec que el Ricard una setmana ho comentava, i crec que hi té molt a veure. Aquest Barça genera tantes ocasions que moltes vegades té aquest punt de relaxació en cada ocasió, de que si no entra aquesta ja entrarà la propera. Crec que els jugadors han de prendre una mica més de consciència a cada ocasió, intentar fer-ho amb tot, no? És a dir, fer la presa de decisions que toca en cada moment.
El Barça torna a ser líder de primera perquè ha guanyat avui el Llevant i perquè el Madrid ahir va perdre al camp de l'Osasuna. Madrid va perdre ahir a Pamplona 2-1 contra l'Osasuna. Us va sorprendre la derrota i sobretot el partit que va fer el Madrid d'Arbeloa, la primera oportunitat que tenia per defensar el lideratge de la Lliga?
A mi em va sorprendre la derrota, tot i que Pamplona estiguis bé o malament, sempre és una plaça difícil.
Va jugar bé l'Osasuna, em va agradar.
Molt. En defensa, en atac, partit completíssim. Però sí que veig que el Madrid està sent més sòlid i ahir no m'esperava que pogués punxar. Podia esperar potser un empat, però no una derrota.
Però ahir l'Osasuna, amb un pla molt concret, molt ben executat, li va generar unes quantes ocasions i al Madrid li va costar generar perill.
Però bueno, jo crec que ahir també la clau és la parella de centrals que treu el Madrid.
Asensio.
Sí, Asensio valia unes traques, no només en els dos gols, valia 4-5 de grosses. Jo crec que així el Madrid juga amb Rüdiger, Hausen, el partit aquest no el perd.
I home, Hausen tampoc no ha estat especialment fi l'última setmana.
I que Alaba no va estar malament, Alaba em va agradar. Senyalaria molt més Asensio que Alaba.
Vull dir que jo crec que aquestes situacions són puntuals, però són repetitives al Madrid. Si no falla un, falla l'altre. És que tampoc no sé si tenen el millor nivell individual ara mateix en algunes posicions. Jo crec que el Madrid se sostenia per aquesta seriositat que diu l'Oriol, però això no li pot servir en tots els partits, perquè a la mínima que desconnecti una mica, que hi hagi jugadors desconcentrats, com que el nivell individual no ho resol, doncs pateixen. Jo estava convençut que ahir desdeixaria punts, no s'hi perdria o no, però dos partits a setmana amb la màxima intensitat, un equip que no està acostumat a fer-ho no pot passar a fer-ho de cop i volta. I per tant, tot i que les formes són molt pragmàtiques d'ajuntar l'equip defensivament, d'esperar que Vinícius i Mbappé creïn en atac, a mi un equip com el que està fent ara Arbeloa, que ja ho entenc que és per supervivència, que és dos jugadors estan alliberats de defensar que només ataquen i els altres vuit s'ajunten al màxim possible i com que tens el múscul de Tchouaméni, Camavinga i Fede Valverde, vas sobrevivint. Això a llarg termini, a mig termini, és insostenible, perquè pots superar una prova, però si en tens dues molt seguides ja no les superes. I si superes aquestes, quan vinguin els escenaris grossos, hauràs de caure, perquè és que no hi ha cap equip al món que pugui alliberar dos jugadors en fase defensiva, per molt bé que es defensi en bloc baix, que no és el millor equip per defensar en bloc baix, perquè justament, com diu l'Oriol, hi ha jugadors joves, centrals, com Asensio, Hausen, que estan ara mateix caient repetidament en errades individuals. El Madrid continuarà treballant en aquesta línia. Un encert, una errada, tres encerts, una errada, dos encerts, una errada, però es continuarà movent en aquests paràmetres fins a final de temporada i fins que no redefineixi el projecte.
Sònia Costa, Àlex.
Sí, jo és que estic molt d'acord amb el que diu el Ricard, i aquest Madrid, és cert que, per exemple, havia millorat la seva imatge a Lisboa, va ser prou bona, però aquest Madrid, cada cop que jugui fora de casa en Lliga, jo puc esperar que pugui punxar. Un empat, segurament, eh? Segurament no esperava que Pamplona a sobre perdessin, però que punxi sí, perquè no és un Madrid prou continu per mi.
Mm. Jo tenia bastant clar que si deixaven punts, després el partit va com va anar, i per ser justos, abans del 2-1 de l'Osasuna, el Madrid en té un parell que perfectament podria haver acabat al revés, però per regla general és que em sembla un equip molt, molt vulgar, que vaja, és que fins i tot ho va reconèixer Arbeloa, que en segons quins contextos ofensius s'encalla, i ahir l'Osasuna el que li va proposar era esperar i córrer, i el Madrid no va ser capaç de jugar fluidament, perquè és que, com diu el Ricard, ha apostat per un mig camp de ferro colat, i no li veig un gran salt endavant.
Però Jordi, divendres ho va preguntar al Tot Costa, em sembla que tothom, a tots els que teníeu a la taula, van dir que ens ho pagava.
Que sí, podia punxar,
el David
sí.
Sánchez fins i tot va dir que perdria,
que
segur.
Que perdria.
Jo vaig apostar per l'empat, sí, perquè vaig ser més moderat, però...
Això amb un Madrid en circumstàncies normals, jo us anava escoltant i compartia el criteri i pensava... És molt bèstia que abans d'un Osasuna a Madrid, amb el Madrid acabant de recuperar el liderat, tothom coincideixi que es deixaran punts. I baix se'ls deixen.
Però és que, a més, Ricard, és un partit entre dos de Champions que són determinants i que en condicions normals podries dir bé, potser el Madrid relaxa o regula una mica. És que el problema és que veient el partit a mi no em va semblar que el Madrid regulés. Em va semblar que és que no dona per més.
A veure, el Madrid va guanyar 0-1 al camp del Benfica entre setmana, ara dimecres hi ha la tornada del playoff de la Champions al Bernabéu. Algú el veu patint per passar a 8-10 de final?
No.
L'Atlètic de Madrid va empatar 3 al camp del Bruges. El Ricard Torquemada abans de l'anada ja va dir que veia en risc l'Atlètic de Madrid de Simeone.
Em vaig passar de frenada una mica, però...
Bé, home, l'eliminatòria està oberta. A veure, i d'ahir a Pamplona, què us va semblar el partit de Víctor Muñoz? Algun dels presents em sembla que és un jugador que agrada especialment. Un amor invisible, com era allò del Tot Gira?
Sí, ja ho pots dir. Sí.
Amor silenciós. Amor silenciós. A tu...
No és el primer partit que fa la temporada.
No.
I ara ha fet uns quants, sí.
Jo li vaig veure al camp del Rayo, que no sé si van empatar... No, va guanyar una 3 a Osasuna. Va ser un recital, aquest nano amb espai, en pocs espais, no sé com serà, amb espais, és una bomba.
Però ahir li fa una Carvajal davant les banquetes, que Carvajal també està al nivell.
Més d'una, també està fatal, la Carvajal.
Però ja la trepitja, amaga la pilota, ja no només es corre endavant.
Sí, ja no és només velocitat, és que gira. O sigui, rep d'esquena, gira, pot jugar per dintre. Bé, jo ja entenc que ara està en un moment que li surt tot, però és que no és només un extrem ràpid. O sigui, tu veus Jan Virgili i veus desequilibri. Veus Víctor Muñoz i ara mateix veus moltes més coses. O sigui, un jugador que pot rebre d'esquena, que gira, que combina, que accelera, que es perfila bé per la rematada, que prova xut des de fora de l'àrea. O sigui, que té molts registres. Jo m'imaginava un jugador de vertigen i estic descobrint que té molts registres, molts.
El Barça el va fer fora per petit.
Després va passar per l'Adam i, i el Madrid el va fitxar.
L'Adam, quan el fitxa, també va patir els primers anys.
Sí?
Fitxa cada cadeta, no va passar el juvenil B, els bons passen el juvenil B, va passar el juvenil C. El primer any de juvenil el fa en el tercer juvenil de l'Adam.
Amb 16 anys
i,
entra...
I en el segon any de juvenil, que el passen ja a l'A, perquè el primer any de juvenil ja va ser molt bo, és quan va explotar i quan el fitxa al Madrid.
Quan el fitxa al Madrid.
Era, era extrem dret. Ahir va jugar sí, a l'extrem esquerra i era extrem dret.
Mira, a banda del Carles Domènech, qui coneix més el Víctor Muñoz, que és barceloní, té 22 anys, és l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit a tots.
A veure, el Carles Domènech ens ha parlat més d'una vegada, sobretot el vam descobrir com a futbolista, el gran públic el vam descobrir en el Barça 4, Madrid 3 de la temporada passada, que va sortir els últims minuts, va tenir l'empat, però feia una ocasió molt clara, després li va caure una pluja d'insults a les xarxes, va tancar les xarxes. Tu el record que tens de Víctor Muñoz, ara ho recordava l'Oriol Domènech, que era que destaqués molt, molt, molt el futbol, l'Adam, el Barça, el planter, els planters...
Sí, Xavi. És un jugador que porta temps al futbol català. A l'etapa de futbol 7, recordar que va estar al Sant Gabriel, i és del Sant Gabriel que el Barça es fixa en ell i el fitxa. Està a la temporada d'infantil B fins a cadet B, i després és quan, com deia l'Oriol, crec, li donen la baixa al Barça per un tema condicional, per un tema físic, que diuen que és molt petit.
Això que era època... Pep Segura.
Sí, exacte, època Pep Segura, i després és quan s'incorpora a l'Adam, com també molt bé deia l'Oriol, doncs que el seu primer any de juvenil està al C, que és amb la categoria preferent. El segon està ja amb el Luis García, d'entrenador.
I el posa a la dreta, oi? O sigui, extrem dret, com deia l'Uri.
Sí, sí, partint de dreta. I és allà, en aquell any, amb el juvenil de l'Adam, amb Luis García d'entrenador, que despunta molt, i el Madrid i altres clubs es fixen amb ell, i finalment és el Madrid que el fitxa per anar al seu juvenil la temporada següent. A destacar, un jugador molt ràpid...
Has dit tres clubs. Quins són els altres dos?
No, he dit Sant Gabriel, Barça, Damm i Madrid.
Sí, però que es fixen tres clubs després de la temporada amb el juvenil.
Altres clubs, sí. Hi havia altres...
El Barça, per exemple.
El Barça li va generar interès, Xavi, perquè aquests jugadors, a vegades, quan surten de la casa i despunten al club on sigui, doncs, òbviament, que el club està atent. Cosa que va fer molt bé l'Adam, Xavi, és que aquests jugadors de segon any, que ja els hi veuen molt potencial, que això l'Adam ho fa molt i molt bé, ja els pugen al seu juvenil A. I allà va ser doncs, on realment el Víctor va despuntar tant i va demostrar doncs, ser un jugador, com comentava aquí, molt habilidós, un encaradonat, rapidíssim, i bueno, repassava ara, que és el quart regatejador de la Lliga.
Déu-n'hi-do, eh?
Ha arribat a pics de 37 quilòmetres en sprint, que això és una autèntica barbaritat. Crec que en una entrevista comenta que amb el vent a favor, així mig de conya, però 37 quilòmetres per dona...
Crec que no és el més ràpid de la Lliga, o potser sí. Li preguntarem... Bueno, m'ho apunto per demanar-li al Bernat Coi, que amb el seu escàner té aquestes dades.
La referència, Xavi, perdona, era a la pretemporada del Castilla, eh? No era aquest any. Aquest any no tinc el detall exacte, però
deu estar,
sí que...
Deu estar en el top de sprinters de la Lliga, segur.
Sí, sí, jugadors ràpids, encaradors. Jo crec que després del Lamin Vinícius, amb el nivell que està... El Víctor segur que està a prop d'aquestes dues bèsties.
I tu quin recorregut li veus a Víctor Muñoz? Que no té res a veure amb el Víctor Muñoz històric del Barça dels 80. O sigui, igual, però no té res a veure. Quin recorregut en el futbol professional? Vaig sentir a Braulio, el secretari tècnic de l'Osasuna, que deia que el gener alguns clubs ja s'hi havien interessat en ell.
Doncs mira, Braulio penso que va fer un fitxatge boníssim pel que és l'Osasuna, crec que van pagar 5 milions amb una opció de compra pel Madrid. Ara mateix és un jugador que jo no li veig, no li veig sostre, perquè realment m'està sorprenent molt amb els partits que està fent. El veig un jugador, Xavi, consolidat a primera divisió, que pot tenir una llarga trajectòria. Ara, els límits també se'ls haurà de posar ell. A mi, opinió meva, veig complicat que pugui tornar al Madrid. És una opinió meva i personal.
El té el 50% de drets al Madrid.
Exacte, té el 50%. Ara, si segueix amb aquest nivell, és un jugador del 2003, té 22 anys, és molt jove i realment és un futbolista molt desequilibrant. Molts equips segur que es fixaran en ell perquè està fent una gran temporada. El sostre i els límits, Xavi, penso que se'ls posarà ell mateix.
Víctor Muñoz, que és una de les sensacions de la temporada de primera. Marxem un moment i quan tornem, la prèvia de l'Alavés Girona. Demà juga el Girona a Mendizorroza. Digues, Uri.
Ha apuntat un altre nom d'un extrem dret de l'Adam que ha fitxat pel Madrid, Iker Doblas.
Correcte. Sí.
Aquest molt és molt bo, no? A tu t'agrada molt, Uri.
Un fora de sèrie.
I ara el Barça potser pesca també l'Adam.
Bueno, de fet, pescarà demà, possiblement.
Sí.
Ho podem dir. Sí. Hi ha l'extrema esquerra, que es diu Àlex Márquez, crec, firmarà per l'Arça en principi, setmana.
Ara t'ho confirmo.
Alguns rànquings de la Lliga, Xavi, donen a Víctor Muñoz com el quart jugador més ràpid de la Lliga, després de Ràtio, Bacambú i el Abelawi, del Celta.
Àlex González. És el juvenil de l'Adam, sí, que fitxarà el Barça les pròximes hores. Deia, marxem un moment i tindrem un quart d'hora per fer la prèvia de l'Alavés Girona, comentar la derrota de l'Espanyol al camp de l'Atlètic de Madrid i comentar la derrota del Madrid a la Copa CB.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco CTLM fins al 28 de febrer. Consulta'n les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera. Decisions clau que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts. Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Bona nit. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
64.945, 64945, de la sèrie 13.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre... Ben jugat.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de quan jo hi dava, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 12 a les 12, hem d'anar rapidíssim. I hem d'anar rapidíssim a València per saludar l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Ets i has estat a València aquests dies per la Copa CB. Aquesta tarda s'ha jugat la final i ha guanyat el Baskonia. L'ha perdut el Madrid. Sorpresa.
Absoluta. Inesperat totalment. 89-100. El Madrid ha sortit amb un 13-2, però el parcial és el de menys. La sensació de cavalgar sobre un cavall poderós era... fins al tercer quart i principis de l'últim claríssima i doncs han deixat que el Baskonia s'ho cregués i han passat coses. Ha semblat un accident. El Madrid era superior, però el Baskonia ho ha merescut.
De qui és més aquest Baskonia? De l'entrenador, que és l'italià Paolo Galbiati, o del director esportiu, que és el Xevi Pujol, de Manresa, ex-Baxi Manresa, 35 anys de criatura?
De Xevi Pujol, i t'ho diré, et diré per què, perquè Galbiati va estar a punt d'anar fora, va començar malament la temporada i un parell de vegades va estar a la corda fluixa. Doncs mira, finalment ha sortit cara, però realment se'l anaven a carregar perquè les coses no sortien bé, o almenys a plantejar-s'ho. A Europa anaven malament, a l'ACB estaven fora de play-off fins 7 jornades abans de la primera volta i van anar escalant progressivament. I, per tant, doncs, és una sorpresa. Però Xevi Pujol, que va arribar ja amb mig equip confeccionant, no l'ha fet tot ell, però els 5 fitxatges que ha fet, doncs bé, han sigut determinants i, evidentment, és el primer títol que esperem que de molts.
Per al Xevi Pujol, el balanç del Barça en aquesta Copa. Ahir el Barça va perdre la semifinal contra el Baskonia després d'un últim quart molt millorable i el balanç és més negatiu que positiu, Ernest.
Sí, però són tan clares les causes d'això que, bé, si a Xavi Pascual no li fitxen cap jugador en el context de plantilla que cau a trossos, doncs aquesta és la plantilla que s'ha dissenyat des de fa anys i la direcció esportiva, evidentment el directiu responsable, en són els principals culpables, no Xavi Pascual, que s'ho està menjant tot, i els jugadors, doncs bé, són els que són. El club els ha fitxat i es van fent grans i, evidentment, és normal. 3 partits en 3 dies, al final han estat 2, són massa per aquesta plantilla veterana i, evidentment, doncs, el que molts pensaven que era estalviar-se una pallissa a la final contra el Madrid, doncs mai se sap. El que hem vist avui a la final demostra que no hi ha res escrit i que el Madrid pot ser el millor equip d'Europa, però que si no està al 100%, doncs és batible pel París Basketball, pel Baskonia i fins i tot pel Barça a Madrid.
Tens la sensació, Ernest, que l'efecte Xavi Pascual, que va impactar molt positivament en un bon començament, s'està evaporant?
S'ha evaporat l'efecte entrenador nou, però jo crec que Xavi Pascual és un entrenador amb molta qualitat, amb molta cohesió. Evidentment, potser no està al nivell de Jesi Cavixos o de Pedro Martínez, però no hi està lluny. És el millor entrenador possible que podia tenir el Barça, i crec que el Barça doncs, traurà partit d'ell i ell del Barça a partir de la temporada que ve.
L'Ernest Macià, que ha seguit a València. Gràcies, Ernest, bona nit. Hem d'anar molt ràpid a Girona, perquè el Girona ha de jugar demà a Victòria, al camp de l'Alavés. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal, Xavi? Bona nit.
Com es presenta el partit demà amb Sorrotxa?
Doncs mira, amb la possibilitat d'allunyar-se de 8 punts a la zona de descens, perquè el Girona ha començat la jornada amb més 5, després dels resultats de la jornada continua amb més 5, jugarà demà al camp de l'Alavés, un rival directe perquè té 3 punts menys a la classificació, i va amb les baixes d'Àlex Moreno per lesió, de Joel Roca per sanció, amb la gran novetat d'un Aji, que no juga amb el Girona des de meitat de desembre, perquè després se'n va anar a la Copa d'Àfrica i allà es va lesionar, i ho farà després de la victòria de dilluns contra el Barça. Mitchell diu que aquesta victòria no els ha portat eufòria, però sí que els ha servit per agafar seguretat.
No. Escoltem, Mitchell.
A mi també m'ha costat. El primer dia després de la victòria és una victòria molt important i de molt prestigi. I això sempre et dona una eufòria. Però penso que l'equip ha mantingut una progressió, que tothom està focalitzat al següent partit. Que l'equip, després d'aquesta victòria, està en un moment de seguretat, però no d'eufòria.
Edu, un Aji demà titular no, com a molt
no,
uns minuts, no?
No, uns minuts. Ha dit que tenia minutatge per demà, però les bones sensacions i partits que ha fet Lemar en aquestes últimes jornades faran que un Aji hagi d'esperar el seu torn.
Ets optimista per demà?
Sí. Perquè, a més, és una bona oportunitat. És veritat que el Girona ha desaprofitat ocasions, com, per exemple, fa 3 setmanes al camp de l'Oviedo, però les sensacions que va deixar el Girona aquest dilluns fan ser optimistes de cara a demà.
Edu, tu ets del Girona, sí, però també ets una mica del Barça. I els anys jugant, també imagino que el Barça estava molt més present que el Girona, perquè el Girona no era el que és en l'actualitat i el que ha seguit els últims anys. Tu, a l'època del Dream Team del Barça, la vas seguir?
I tant. Sí, a primera fila.
I tenies jugat a primera fila, anaves al Camp Nou i tot, sí. Baixaves de Girona?
Alguna vegada si podies, sí.
I tenies jugador preferit del Dream Team?
A mi m'agradava molt Laudrup.
Laudrup.
Després em va decebre una mica quan va anar cap al Madrid, però vaja, Laudrup, la màgia de Laudrup és una cosa que sempre He acabat admirant.
Molt bé. Edu, bon viatge demà a Vitòria i que torneu amb els 3 punts, sobretot.
Molt bé. Apa, gràcies, adéu.
Adéu. Quin era el vostre jugador preferit del Dream Team? No cal argumentar-ho. Uri.
Jo diré que és molt complicat perquè és l'equip que va marcar la meva vida i m'agraden tots. Però si hi ha un, et diré Koeman.
Koeman. Sònia.
Jo vaig amb Solà, Laudrup.
Laudrup. Costa.
Stoichkov.
Stoichkov. Ricard.
Chiqui.
Chiqui. Dalmas.
Laudrup, que era el meu ídol.
Laudrup. Andreu Sararaus, tu te'n recordes del Dream Team o ets massa jove?
Sí, sí, me'n recordo. No era la meva època, però et diria que per l'energia i la força, el Risto, també.
Risto, el meu preferit a molta distància del Dream Team, Michael Laudrup. Us ho he preguntat per comprovar que abans de vosaltres dèieu Risto Stoichkov, ho ha dit la citat el Jordi Costa i l'Andreu Sararols, i és que aquest divendres es va estrenar a la plataforma 3Cat el documental Risto, l'indomable, i el teniu disponible per mirar-vos-el quan us vagi bé, quan vulgueu. Són 3 capítols, el primer no està gens malament, i a mi m'ha deixat un punt de ganes de continuar amb la història de Risto. Hi ha documents que són interessants i diria que inèdits.
Està molt bé.
Està bé, està bé.
Sí.
Tancarem amb l'Espanyol i amb la cançó del Raúl Orgales. Cada diumenge al Club de la Mitjanit, el Raül ens presenta una cançó. Avui ha tocat...
Wake Up, una cançó, una de les primeres cançons del grup canadenc Arcade Fire, destreta del seu primer àlbum, l'àlbum debut, que es diu Funeral.
Arcade Fire, eh?
Sí, senyor.
A tu t'agraden, eh?
Sí.
Tenies moltes esperances, molta fe ahir en què l'Espanyol tornés amb una victòria, amb un punt del Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid?
No, i miro fixament al Sergi Andreu perquè li vaig dir que seria molt complicat aquests últims 3 partits i efectivament així ha sigut.
Són enmig d'una ratxa els pel·lícules de l'Espanyol, molt negativa.
2 de 24.
2 empats en 8 partits, 6 derrotes, sí. En aquest 2026.
Exacte.
És difícil. Com es pot trencar una ratxa? Tu t'imagines alguna manera que es pugui trencar una ratxa negativa per l'Espanyol?
Al segle XXI, molt de treball i guanyant un partit per fer un canvi de xip.
I al segle XX?
Al segle XX hi havia mètodes més vinculats a la bruixeria.
I ens els descobriràs aquesta setmana?
El podcast de dimecres Espanyol Reservat.
A veure, amb velocitat màxima. Algú creu que amb l'actual dinàmica l'Espanyol té opcions d'acabar en zona europea? I quantes n'hi doneu, Uri?
10%.
10%. Sònia?
Sí, poques. 20%, va.
20%, encara ets generosa. Jordi?
Uf, sí, 10, 15, sí.
10, 15. Ricard Torquemada?
Ah, no, jo crec que sí, que jo crec que pot acabar a Europa. És que tinc la sensació que ara li ha agafat la ratxa de dolenta, però es recuperarà i els altres no començaran a guanyar partits.
Ja, Ricard, però és que si el Girona guanya, demà se li posa 3 punts.
I comença un altre cop la Lliga,
no?
I l'Espanyol ja ha perdut molts partits seguits com per seguir perdent 8 més seguits. Tindrà més opcions. Vaja, jo li dono un 60%.
Home, ets molt generós. Àlex Dalmas.
Home, jo no em passo tant com el Ricard.
Aviam si no entes bé. El que m'has demanat, què és?
Posicions europees.
Sí, opcions d'anar a Europa, si hi veieu.
Però a quants punts està d'Europa l'Espanyol?
Ha aguantat 8 jornades sense guanyar, sense caure d'Europa.
A quant està d'Europa?
Però avui ha caigut, eh? Un punt està d'Europa.
Està un punt d'Europa, i ho trobeu... I trobem molt graciós, 60%.
I per darrere té l'Atlètic i la Real Societat.
Ah, o sigui, penso que l'Atlètic i la Real Societat començaran a guanyar partits com a bojos ara i l'Espanyol continuarà perdent-nos igual. Ja pujo a 70.
Sergi Andreu, va, que no...
Gràcies, Ricard. Jo em deixo endur pel Ricard. Un 55.
Un 50. Àlex i Andreu Sarrenos, molt ràpid.
45.
Andreu?
Se li farà la... temporada llarga, jo un 30%.
30%. Encara. Us he d'acomiadar aquí, que anem tardíssim. Gràcies un diumenge més per ser el Club de la Mitjanit i fins diumenge vinent.
Adéu.
Bona nit.
Moment de de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb No et fas al llit, i el record especial d'avui és per al Pere Joan Oliver, un oient de Catalunya Ràdio, de Palma, de Ses Illes, fidel a les transmissions del Barça Catalunya Ràdio, la TDP, ara la TDT, i que ens ajuda amb el Carles Morales a resoldre problemes de duals des de la distància i amb molta generositat. Avui el Pere Joan ha pogut seguir el partit al Camp Nou i ha celebrat la victòria del Barça contra el Llevant. Es nota i se sent tot l'efecte que ens arriba des de les Balears. Ens estimen i els estimem. Per al Pere Joan i per a tots els oients mallorquins, menorquins, eivissencs i de Formentera, una forta aferrada. Us deixem en les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.